tertúlia després de les notícies. De moment, Sara Riera, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens actualitzem.
I comencem pel conflicte entre Israel i Gaza. Israel es mostra ara enfurismat amb la decisió de França de reconèixer al setembre l'estat palestí. Tant el primer ministre com el president israelià carreguen contra un gest que, segons ells, beneficia els terroristes, allunya la pau i no serveix per alliberar els hostatges. Benjamin Netanyahu afegeix que els palestins no volen un estat al costat d'Israel, sinó un estat propi en comptes d'Israel. En declaracions a una televisió francesa, el ministre de Comerç Exterior, Laurent Saint-Martin, ha contrarrestat aquestes posicions.
La pregunta és aquesta. França pot canviar la història reconeixent l'estat de Palestina i permetre un procés de pau durador? Això és el que està fent el president.
Des dels Estats Units, el seu gran aliat també ho ha rebutjat fermament i el cap de la diplomàcia ho ha qualificat d'imprudent i de bufetada a les víctimes del 7 d'octubre. En canvi, Pedro Sánchez ha celebrat que França s'afegeixi al grup de països europeus que reconeixen Palestina. L'Aràbia Saudita s'ha felicitat per la iniciativa de Macron i ha convidat altres països a fer el mateix. En clau interna, la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, ho rebutja, diu que és un estat terrorista i acusa Macron de falta de política i de moral. Més notícies, Marta Corbalán.
Juana Rivas, investigada ara per presumpta sustracció de menors, ha arribat a les 9 del matí amb el seu advocat i el seu fill petit fins al punt acordat per alliurar-lo al seu pare, que en té la custòdia i viu a Itàlia. Es farà dins dels jutjats de la Caleta, Granada, per on ha accedit amb cotxe per evitar els mitjans de comunicació.
Aquesta matinada han evacuat una trentena de veïns d'un bloc de pisos de Banyoles a causa d'un incendi. Els serveis mèdics han hagut d'atendre 5, 3 dels quals han estat traslladats a l'hospital a causa del fum. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Ha passat cap a 3 quarts de 5 de la matinada quan han alertat del foc al telèfon 112. Els bombers han pogut apagar l'incendi, confirmen que ha tingut un origen elèctric i que ha afectat el forat de l'escala d'un edifici de dues plantes. Està situat a la plaça Maria Ros Gossinyer de Banyoles. Han evacuat exactament 31 persones, 3 de les quals amb dificultats perquè tenen la mobilitat reduïda. Dues les han tret al carrer des del vestíbul i la tercera per la façana. El fum provocat pel foc ha fet que el sistema d'emergències mèdiques hagi atès 5 dels veïns i 3 d'ells, encara que amb una afectació lleu, els han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
La mobilitat a les carreteres catalanes ha augmentat més d'un 5% aquest mes de juliol i supera la registrada l'any passat i la de fa 2 anys. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que no sap dir-ne els motius. Tot i això, recorda que el juliol és el mes amb més desplaçaments entre setmana i també els caps de setmana.
Hi ha una barreja de mobilitat ordinària, laboral i econòmica amb la mobilitat de pas vacacional. I els caps de setmana de tot el juliol han set caps de setmana també d'onades de mobilitat permanents. Nosaltres això ho valorem amb un 5% més, entre un 5 i un 6% més que l'any anterior i que l'any 2023. Per tant, és important la mobilitat que s'està produint aquest any.
En el que portem d'any, 84 persones han mort a les carreteres catalanes, un 6% més que el mateix període de l'any passat. Per reduir aquesta sinistralitat, el Servei Català del Trànsit incrementarà els controls amb helicòpters, els carros radar i els radars en línia en vies d'alta capacitat.
Alliberat el libanès George Abdallah després de més de 40 anys entre reixes, un dels presos més longeus de França. L'activista pro-palestí ha sortit de matinada d'un centre penitenciari del sud-oest del país i l'han portat cap a un aeroport de París per agafar un vol cap a Beirut. Sortir de França i que no hi tornés mai més era una de les condicions que li va posar la justícia per deixar-lo anar. La fiscalia va recórrer la decisió, però no pot aturar-la després que els jutges van considerar que la durada de la detenció ha estat desproporcionada pels delictes comesos, complicitat en l'assassinat de diplomàtics nord-americans i israelians a principis dels 80, deien. A més, recorden que el seu grup no ha comès cap acció violenta des de l'any 84. I ara els esports amb en Marcos García.
Iris Tió és triple campiona del món al Mundial de Natació de Singapur, fent parella amb el lloretenc Denis González. La de Barcelona ha assolit l'or a la prova del duet mixt lliure. És el seu tercer or en aquests mundials, la seva 6a medalla. Andrea Fuentes, seleccionadora espanyola, valora d'aquesta manera tan gràfica les 8 medalles en total de l'equip espanyol, que encara en poden ser 9 amb la rutina acrobàtica.
Ultra energèticament, eufòricament i a la vegada pues vèrtic. És com És una sensació que mai havíem tingut, no? I que vinguin tres de cop és com, ostres, hòstia, hòstia, què està passant? Al principi eufòria, el segon era com, hola, i el tercer és com, uau, i encara queda una aquesta tarda.
En futbol, el Barça viatjarà aquest matí cap al Japó per començar la gira asiàtica un dia més tard del previst inicialment. Es manté el partit de diumenge contra el Vissel Kobe. No hi serà Marc-André Ter Stegen, que ha anunciat que s'operarà de l'esquena per superar les molèsties que arrossega i podria estar de baixa entre 4 i 5 mesos. El Tour avui es disputa la 19a i avantpenúltima etapa. Tadej Pogacar té gairebé 4 minuts i mig de marge sobre Jonas Vingegaard. Ahir victòria a l'etapa reina de l'australià Ben O'Connor.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10 i 6 minuts, el que dèiem abans, eh? Recta final de la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Mir, l'Anna Grau, el Jaume Clotet i el Ferran Espada. Parlàvem de la situació de Sant Antoni. Tu deies, Jordi, com a veí del barri coneixedor, deies distingim entre les dues coses que ens deien els veïns, eh?
Sí, en part és una història d'èxit, en el sentit d'un espai que és agradable, on hi va molta gent, on les persones sense llar poden sentir-se relativament còmodes. I les persones sense llar acostumen a anar a llocs on puguin sentir-se relativament còmodes, però evidentment això té un gran impacte i l'Ajuntament i les autoritats ho han de valorar. En el carrer on jo visc hi ha dues persones en situació de sense llar que fa anys que hi malviuen, les dues amb afectacions mentals claríssimes que quotidianament generen algun tipus de... La qüestió és, com a societat, què estem fent per resoldre aquest cas? Perquè aquestes persones, hem d'esperar que es morin al carrer, clar, ningú ho vol, això. Mm. Però són persones que no ho tenen fàcil autònomament per trobar una sortida. Si això li afegim les, diguem-ho així, onades de turistes que arriben al barri en aquestes condicions que s'explicaven, doncs l'Ajuntament ha de preveure aquestes coses. La barreja entre Albert Valle i serveis socials és una barreja, un punt explosiva, en el sentit que està clar que això pot acabar portant més policia i fer fora gent que acabarà anant a un altre lloc i anem desplaçant els problemes. Però jo crec que necessitem, com a mínim, el control dels turistes en preocupa menys, crec que no és relativament difícil de fer. El que em preocupa més és que en la nostra societat tenim molt poques polítiques orientades a resoldre el problema de les persones sense llar, especialment si a més tenen patologies.
Ferran.
Bé, estic molt d'acord amb el Jordi. Vull dir, aquest tipus de problema... Primer, cada barri és un món. Cada barri té les seves peculiaritats, les seves particularitats i els seus problemes específics. Sant Antoni és un barri, que és un barri frontera, un barri terra de ningú, entre el Raval, que és un Raval que històricament ha tingut uns problemes estructurals molt evidents, que fa dècades es va intentar començar a reestructurar amb la Rambla, amb la creació de la Rambla del Raval, que va comportar, doncs, tirar a terra amb, doncs, tota una sèrie d'habitatges, etcètera, etcètera, i que no s'han acabat d'en sortir. I és entre el Raval i l'Eixample, no? Sant Antoni està allà al mig i és evident que cada vegada ha patit més l'onada de problemes estructurals que té la ciutat, que són bàsicament dos, que és una mala gestió del turisme, una massificació turística i un increment de la pobresa. Això no se soluciona. Clar, això té una repercussió, vull dir, una repercussió al carrer i una repercussió en la convivència. En la convivència també dins dels immobles, dins de les cases, dins de la gent que hi viu i té pisos turístics o té altres condicionants al costat. Això no se soluciona només. No dic que no s'hagi de fer, evidentment, més neteja, l'Ajuntament en marxa el pla Endreça, etcètera, etcètera. No dic que no s'hagi de fer. Dic només amb això no se soluciona. Vull dir, es va multiplicant. O sigui, cada vegada necessites més servei de neteja, més tipus de serveis d'aquest tipus. El que s'ha de fer és un canvi estructural. Quina ciutat volem? O sigui, quina ciutat volem que sigui Barcelona? Perquè tot això passa mentre un munt de veïns de Sant Antoni han estat expulsats del barri. Per l'increment aquest que la pròpia afectada, sí. que parlava d'increments del 15 i del 20% en els preus del lloguer a Sant Antoni. Bueno, si expulsem a la gent i ho substituïm per pobresa i turistes, doncs el problema està servit.
Anna.
Bé, jo vaig viure a Sant Antoni, deu fer 20 anys, i llavors era un barri limítrofe, Últimament hi anava perquè l'última seu de Ciutadans estava allà, no? I, home, a veure, jo Barcelona cada cop em recordo més Nova York, per no dir Hong Kong. O sigui, és una ciutat amb, on les desigualtats cada vegada són més visibles, no? Des de per un costat tens la Barcelona aquesta estupenda, divina, pijo comunista, que va en bicicleta, que va en patinet, que, ai, que tot, ara, i l'altre vegada tens el sense llar. Home, a veure...
Pijo comunista i pijo feixista. Ja, també,
sí, bueno, però no, però dir, si els diners...
Si vas a la plaça Artós,
si els diners que s'han gastat en pacificar, que diuen ells... en fer aquestes superilles que no se sap ben bé per què serveixen, i en el cas del barri de Sant Antoni, que resulten fins i tot grotesques, sols allà et trobes, pam, una superilla. Si aquests diners se'ls haguessin gastat, doncs, potser en polítiques socials efectives, en polítiques contra la desigualtat, però ja et dic, tenim un frontal molt bonic, molt modern, i, per exemple, jo reconec, per exemple, jo no visc al barri de Sant Antoni, jo visc al Gòtic, i reconec que el Gòtic, com que hi passen molts turistes, diguem-ne, doncs els Mossos estan molt més presents, la neteja és molt més constant, en canvi Sant Antoni, com hi ha turistes, però no tants, suposo, diguem-ne, que ens podem permetre endreçar un dia de cada tres i que la policia no estigui tan present. Però que en realitat totes aquestes... que han millorat des que hi ha Collboni, jo sí reconec que al meu barri hi ha més seguretat i més neteja. Però jo tinc l'impressió que és una neteja de cara per tapar aquestes desigualtats profundes que no volem veure i que hi són, i que de cop en un barri com Sant Antoni emergeixen.
Jaume. Hi ha una teoria de l'àmbit urbanístic que crec que va néixer a Nova York, que és la teoria del, si no m'equivoco, crec que es diu del vidre trencat.
La finestra trencada.
Finestra sí. Trencada. I crec que això és el que li ha passat al barri de Sant Antoni, especialment a la Ronda de Sant Antoni, on durant, no sé, potser una dècada o més, hi ha hagut aquella llosa al mig de la Ronda, amb el trasllat del mercat, amb ple de barreres d'aquestes artificials de l'Ajuntament per desviar els carrers. És a dir, hi ha hagut una sensació durant molts anys d'abandonament de la Ronda Sant Antoni, on hi havia projectes que anaven canviant amb protestes veïnals. I crec que això, sumat al que esteu dient, que estic 100% d'acord, que és un barri de frontera, és un barri amb particularitats, la sensació d'abandonament ha fet de que doncs, més gent amb problemes, més petita criminalitat, abans la persona que parlava per la connexió parlava de robatoris, és a dir, la degradació d'una zona, si no es comet de manera ràpida, s'acaba convertint en estructural, no? I ara crec que hi ha entrat la llosa i s'està urbanitzant, però tot això ha quedat, no? I jo crec que, estic d'acord amb l'Anna, a vegades el pla Andreessa és només molt formal, però les causes de fons s'han d'afrontar, entre ells, per començar, el sensellarisme, que és molt gran, i no només a Sant Antoni, a tot Barcelona hi ha molta gent dormint als carrers. I
unes 2.000 persones.
No, més enllà del sensellarisme, que és extrem, vull dir, l'important és quin teixit veïnal tenim. Exacte. Per afrontar aquest tipus de qüestions.
No hi ha sentit
a Barcelona hi ha tres tipus de barris. Els que estan en zones, diguéssim, precàries, o sigui, en barris pobres, perquè ens entenguem, sí, entre cometes, els de classe mitjana i els barris benestants, no? A per diagonal, perquè ens entenguem popularment. El que està passant és que en els dos primers es fa fora la gent, han de marxar de casa seva i han de marxar de Barcelona, i en l'altre no. El que està passant és que a la gent dels barris pobres se'ls desnona per problemes de recursos econòmics. Vull dir, a Nou Barris hi ha hagut èpoques de desenes de desnonaments diaris, vull dir, i continua passant. I allà on pensàvem que això no arribaria, que era la classe mitja, que és el barri de Sant Antoni ja versus Eixample, se fa fora la gent per la especulació immobiliària i la massificació turística.
I els expats.
Exacte, Ferran, jo per això parlava...
Sí, va tot en el paquet, però la qüestió és que el veïnatge se'l fa fora amb un increment dels preus absolutament insuportable per a la classe mitja.
Això jo per això deia...
Bueno, no sé... On anem tots a l'Aper Diagonal? Que
no, però tu dius l'Aper Diagonal, però qui diu l'Aper Diagonal podria dir el Poble Nou, podria dir el Barri de Gràcia...
Si no tens un teixit front a aquests problemes, és impossible.
Però per això parlava, i no vull ofendre ningú, de pijocomunisme. Com pots tenir... com podem haver tingut un govern municipal tan estridentment d'esquerres, tan alternatiu i tal, i que et quedi una ciutat que només hi poden viure els pijos i els turistes.
Bueno, això no ve només d'aquests 8 anys.
Home, no, però han pitjorat dramàticament aquests 8 anys. Vull dir, tu em sembla que la de Colau s'havia de gastar els quartos que s'ha gastat amb aquestes ridícules superilles que no han ajudat a ningú, que només han servit per augmentar això que tu dius, perquè es disparin els lloguers i perquè la gent normal no pugui viure a Barcelona. Barcelona Barcelona ja és com Manhattan, només hi pots viure, pues, si ets de la família Güell de Sentmenat o estàs forrat.
Ja, com a mínim, com que totes les intervencions de l'Anna han citat les superilles com algo dolent, segur, jo crec que al barri de Sant Antoni es valora molt positivament les superilles en general, eh? I una altra cosa és que aquests espais que són positius després atrauen molta gent. Ah. Com passa a molts països en què la gent amb pocs recursos va allà on fa millor temps, on està més còmoda.
Ho deixem aquí. Ferran Espada, Jaume Clotet, Anna Grau, Jordi Mir, moltíssimes gràcies a tots quatre.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 26 de juliol a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Alguna vegada heu fet alguna cosa horrible i irresponsable?
Betsy Turner, Àgata Roca i Laia Marull.
No permetrem que cap home ens amargui aquesta nit.
En una comèdia de Laura Manyà.
Ja sabia que aquest pla no era bona idea.
Les Irresponsables, 24 de juliol, només als cinemes.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 14 al 31 de juliol a la botiga web i app.
012. La millor resposta. Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. Si algú té mal de cap o mareig, podria estar patint un cop de calor. Informa-te'n a treball.gencat.cat. A la feina, cap risc. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Acaba d'arribar un telegrama. Creia que l'hereva era Lady May.
Les noies no poden heretar.
No vaig governar Downton durant 30 anys per permetre que tot vagi a parar a les mans d'un desconegut.
Poder.
Fa un mes aquests no eren ningú. Ara jo m'he de casar amb el fill.
Traïcions.
Això ja passa excessivament de la ratlla.
I el més important... Amor.
Sapigueu que la meva dona la triaré jo.
Aquest estiu arriba a TV3 la gran sèrie d'època Downton Abbey. Cada tarda a TV3 i a la plataforma 3Cat et tornaràs a enamorar. I després, els Darrel.
Ens anirà tot! En meravella!
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Un altre cop ta mare a casa?
Sí. Diu que el nostre sofallet és tan còmode.
I fins quan dius que es queda? Ostres, tu... Sempre igual.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de segones rebaixes. Rebaixes de fins a un 55% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
On farà 6 actes en 15 dies.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, Nits de Ficció.
Avui, 39+1, de Sílvia Soler.
Com es pot ser una superwoman i tenir cel·lulitis i la vista cansada? Home, per favor!
Una sèrie sobre un grup de dones que s'enfronten a la crisi dels 40.
Hola, mare.
Que em podries acompanyar al metge demà?
Què tens? Que trobes malament?
Jo sempre em trobo malament.
Fer de mare és pesat, però fer de filla...
Amb les veus d'Àgata Roca, Laura Conejero, Núria Osta i Dolors Martínez.
Hola, com va tot?
Bueno, podria anar millor.
Vaja, què et passa?
Vilma, sisplau, obre la porta!
Nits de ficció. Cada dia a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Adéu, Maria.
Adéu, papa.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
Un quart i 4 minuts d'11.
Crec que he triomfat amb la tria musical, no?, una mica.
Oh, yes!
He triomfat.
Oh, bon matí. Jo he continuat la festa d'ahir la nit.
Sí, no?
Veníem dormides.
No, no, escolta, és que he vist que començaven a ballar a les 3 i calla, que l'hem encertada, tu.
Laia Marull... Últimament ens passa molt, sí.
Sí, no? Laia Marull, Agata Roca, a veure si tornes. Com esteu?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Les hem convidat perquè són les protagonistes d'una pel·lícula que tenim als cinemes, que es diu Les Irresponsables.
Això mateix.
Què tal? Ara parlàvem de si tenim feedback o no tenim feedback del públic del cinema normal. Ara dic per què dic això de normal.
Es va estrenar ahir i a mi ja han enviat missatges a amics, familiars que hi van anar i que es van pixar de riure i que és del que es tracta.
Dic públic normal perquè ja es va veure en un festival i ja es va veure al BCN Film Fest, no?
Sí, sí, sí. Vam estar aquí al BCN i va ser molt divertit veure tot el públic rient i estava molt bé.
L'altre dia preestrena a Madrid.
I què tal va anar?
A veure com reacciona el públic de Madrid, perquè a més es va veure en versió original, subtitulada, i super, van riure molt. Sí, sí.
És que jo posava aquesta cançó, perquè jo buscava cançons que parlessin de l'amistat cantades per dones. I a mi em va sortir aquesta, perquè és una mica un dels eixos de la pel·lícula, no?
Sí, l'amistat d'aquestes tres, una mica friquis, les tres, sobretot el meu personatge.
Sí.
Però sí, és
un cap de setmana molt alliberador.
Sí. El valor de l'amistat a la pel·lícula és molt important. Sí.
La pel·lícula comença en que vosaltres els vostres personatges són germanes, la Betsy és una amiga, i marxen de cap de setmana en una casa, i cadascuna hi arriba amb una situació complicada. Laia, segurament la teva és la més fràgil de totes, només de saque, no?
Bueno, està
com a
bé,
mínim
perquè...
aparentment. Perquè
exacte,
la també
sobretot aparentment, perquè de fet és el que és com una mica el que està venent tot el rato. Que
la meva vida no val res, que sóc una desgraciada.
Molt cuento, ja t'ho dic. La veritat és que sí, que és una persona que acapara una mica massa l'atenció només per això, no? I no se'n don compte, que ja se'n anirà donant compte, potser... Que ocupa molt espai, sobretot per la seva germana, pobra.
Perquè tu també, aquest el teu personatge també arriba després d'una mala notícia, que tu ets entrenadora de futbol, pugeu a primera i et diuen, com que això va en sèrio,
ara ja toca un home,
posem literalment. Posem-ne un tio.
Sí.
Però el teu personatge fa el cor fort, tota la pel·lícula, ben bé, eh?
Sempre fa el cor fort. Jo crec que l'Andrea és una persona doncs, que sempre fa el cor fort, que com sempre dic, apaga els focs de tothom... una mica el rol aquest de germana gran, que jo desconec perquè sóc la germana petita, però que es veu que és així. I aleshores doncs, arriba un moment, bueno, com diu ella, la Lila sempre que ha parat l'atenció també de la nostra mare i tot, i finalment ella amb les seves amigues i amb la seva família doncs, aixeca el dit i demana ajuda. No?
Bueno, de fet, jo no crec que demani ajuda. De fet, li donem sense que la demani, pobra, perquè ella no s'atreveix ni a demanar-la.
No, ella només truca a la seva mare i diu, per favor, escolta'm una estona.
I el teu personatge, Betsy, és el que comença més amunt, diguem-ne,
sí,
no?, la pel·lícula.
Que comença més amunt i després se la fot.
Clar. Ja passa, això.
Clar, la Núria sembla doncs, que no li passa res, que està bé, a més està en un moment de superenamorada, superhigh, com en un món de colors, no? I jo crec que també reflexa doncs, les persones que, d'alguna manera, per sobreviure al seu propi drama, s'enganyen doncs, a si mateixes, no? I d'alguna manera es venen a qualsevol que els hi demostri una miqueta d'amor, de valor. I jo crec que la Núria, doncs, el que ha de fer és això, és valorar-se i estimar-se a si mateixa per aconseguir un bon company de vida, no? No el que se suposa que ha anat visquent.
Tot això és la trama d'aquesta pel·lícula, insistim, Les Irresponsables.
Uau! Qui dius que te l'ha deixada?
El pare d'una pacient, una nena, que li vaig ensenyar a dir la R i...
Ja ho tens, Kevin. Tu, fi, veus la meva llengua sota les dents?
La teva llengua me la fico pel cul.
Ui, ui, ui. L'Isma s'ha escandalitzat i tot, eh? L'Isma s'ha escandalitzat i tot. Puja, puja, puja una mica.
No, hi penso anar.
Bon dia, Lili. I la maleta?
Les Irresponsables, no vull fer massa spoilers perquè trobo que és interessant anar veient tot el procés que viuen les vostres tres personatges.
I que hi vagin, sobretot és el més interessant.
Que hi vagin. Sí. Absolutament. Però sí que anava a dir que això ve d'una obra de teatre. Això ve d'una obra de teatre i és realment és molt teatral, diguem-ne. Sou vosaltres tres, amb un espai raonablement petit, diguem-ne.
Sí, però que... realment ha canviat molt, la versió cinematogràfica, perquè el teatre és això, se centrava molt a la casa i segurament, doncs, potser més també en el personatge de la Lila. I aquí el que ha fet la Laura i la Marta Butxaca amb el guió és que l'han obert totalment i han construït tres vides i les tres motxilles que porten aquestes tres dones a la casa. I això és molt interessant. Realment nosaltres hem volgut distanciar-nos en aquest sentit, també perquè, a més, les tres grans actrius que van fer l'obra de teatre són amigues i allò és una cosa i nosaltres hem partit de zero a partir d'un guió.
Deies la Laura és la Laura Manyà, la directora, que ho defineix com una comèdia antiromàntica. Ho comprem o no?
Home, totalment, perquè la idea de que les comèdies bàsicament són romàntiques perquè passarà alguna cosa entre una relació i s'acabaran felices i contentos i comiendo perdices, doncs aquí en realitat estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de que segurament no necessitem aquests homes o aquestes relacions per estar bé amb nosaltres mateixes i per tirar endavant i descobrir qui ets sense tots aquests lligams, no? També, evidentment, tots necessitem lligams d'alguna mena, però que la pel·lícula parla bàsicament d'aquesta alliberació i de buscar aquesta irresponsable que tens dintre, que t'explica, que igual t'explicarà millor qui ets tu, no? Mm.
Sí, jo per això posava l'exemple sobretot en l'arc dels vostres personatges, no? Però ara que surt la Laura Manyà, què tal la Laura Manyà com a directora? És de les que deixa fer? O...
Sí, és de les que deixa fer, sí. A més, és guai perquè ella parteixes d'una base d'una tia que veus molt clar, que ho té molt clar. Mm. I que tens la confiança que tu pots proposar perquè ella sabrà d'una manera certera el que t'agafa, el que t'accepta i el que no, perquè ella sap molt bé la direcció, el punt de comèdia, què és el que està explicant i la manera que ho vol explicar, però a partir d'aquí ens va donar molta llibertat i molt joc i nosaltres vam també proposar improvisar i ens ho vam passar molt bé.
No, pregunta això, quin percentatge hi ha de coses que vau improvisar en la pel·lícula?
No, tampoc et pensis.
Durant els assajos, abans de gravar...
Exacte, més, sí va ser més en el procés d'assajos, que vam dir, ai, posem això, posem l'altre, però la comèdia té aquest risc que et pots excitar tu mateix i anar afegint coses, i anar afegint, i et creus molt graciós, i vas ficant, i això, i la Laura, per sort, tenia una visió externa, no més racional, però sí més insistia molt en que no vulgueu fer vosaltres la comèdia, feu molt des de la veritat, i la comèdia ja la posaré jo després. I llavors això ens anava molt bé per controlar una mica, perquè si no te'n vas.
O sigui, nosaltres actuàvem des del drama personal de cadascuna i a partir d'aquí sorgeix, però com a la vida mateixa, la comèdia, no?
Sí, que aquesta pel·lícula també té molts moments de molta comèdia, de situació, no? De què està passant, i la gràcia era que cadascuna des d'on ho vivia la situació mateixa és la que et fa riure, no?
I això en el cas del teu personatge, Laia, que com deies és el que comença des d'una
part
més fotut, vull dir...
Segurament és la primera pel·li que el meu drama personal fa riure i jo estic encantada d'haver-hi col·laborat.
Estem parlant de Les Irresponsables, eh? Calling the police.
Please remain calm. In a few minutes, the police will be here.
¿Qué pasa?
Que no s'obre la porta.
Ni di en open door, open door bathroom.
Ni finish pooping, ni...
¡Socorro! ¡Socorro!
Això és una escena que hi ha un altre personatge en aquesta pel·lícula, que és la casa.
Sí.
Ja la contem com a personatge, directament.
Una dona. Sí, no? Una altra resulta ser una dona.
Sí,
una altra dona.
Exacte. Sí.
I un altre personatge, que és el gos.
El gos. I el gos, exacte. I el gos.
I el gos.
No, però vull dir, és curiós perquè hi ha tot un aire de noves tecnologies, perquè tens la casa, que és una casa intel·ligent, amb qui parleu i d'aquí aquestes instruccions en anglès, i després hi ha una app, no?
Sí.
Que es diu Where is my love, que és per tenir controlada la parella en tot moment.
Vull dir
que
Déu-n'hi-do.
Tot una mica Black Mirror, una mica les dues coses.
Sí. És horrorós. Jo penso, ostres, la gent que es dedica a seguir a la persona que estimes, o els fills, o qui sigui, amb això, em sembla una falta de llibertat i de pensar que cada un té dret a estar on vulgui i fer el que vulgui, que m'espanta. I en aquest cas, sí, la Laura volia que la casa fos com un personatge més i fos una irresponsable més, al final, no?
Sí que és veritat que la pel·lícula, en algun moment, la Laura Manyoli, hem sentit dir que la idea és imaginar una mica el que deies tu, la Betsy, no? De aquesta altra persona que tenim dins nostra, si la deixem sortir o no, no?
Clar, exactament. I a vegades, jo ho he dit més d'una vegada, el ritme que portem, amb la pressa que anem cada vegada més i més i més, no et deixa profunditzar. I aleshores el fet de que no sigui quedar una hora per dinar amb les teves amigues, que al final t'expliques, una mica et poses al dia, però no passes una primera capa, el fet de poder donar-te l'espai i el temps d'un cap de setmana sencer fa que sense pensar-t'ho ni preveure-ho, vagis profunditzant, vagis i sorgeixi el que no t'esperaves, no? I això, aquestes tres persones, aquestes tres dones, se n'adonen de quan necessitaven allò. Yeah. Aquelles converses, aquella alliberació, i que si no s'haguessin donat aquest espai, segurament no haguessin arribat, no? Per tant, també és un cant, això.
És que més és bonic perquè el personatge de la Betsy, la Núria, és la que ens encoratja a totes, és l'única que vol, no? I ens anima molt a fer-hi, nosaltres tenim una mandra horrorosa. I jo després, amb el temps, pensava, en el fons, l'Andrea té mandra perquè sap que pot ser que en algun moment acabi traient, i està tan poc acostumada que, doncs, gràcies, diguéssim, amb ella, no? Doncs aconseguim anar i alliberar-nos.
Sí, per això deia... Digues, perdó.
No, que també és curiós que és com la més optimista d'anar a la casa i de disfrutar.
Anaves a dir la més pesada una mica, no?
No, la pesada jo crec que sóc jo. Però la més optimista i amb més tal i qual, però al mateix temps igual serà la que necessita també trencar més amb aquesta estructura de ser la bona que no ha trencat mai un plat,
total.
No?
Bueno, perquè és qui té un desengany sentimental durant la pel·lícula. No?
Sí, totalment. I de fet és curiós perquè, en principi, un dels motors d'aquest cap de setmana és treure la Lila del seu drama i entretenir-la, i saps? I al final ens serveix a totes tres, no?
I són totes les que hauran de fer aquest exercici, no?
Sí. Clar, i per això deia al principi, el personatge de la Lila segurament és el que comença més fràgil, però el teu personatge també comença amb una patacada que dèiem important. El que passa és que això, la gent que... aquestes persones que ja n'hi ha al món, com deies,
fort.
Que diuen aquí no, per algun motiu no em deixaré caure.
No.
Ni, sobretot, que no em vegin caure.
Exacte. Sí, és que no ho fa ni amb la parella. Vull dir que ella ni li explica a la seva parella, no? De fet, van a celebrar... Estem explicant ja tota la pel·lícula. Però...
No, perquè ho estem fent bastant. És que estic vigilant molt. Estem fent...
Dona morbet. I total, això que et deia, això és l'escena 4. Doncs...
Sí, el número de l'escena igual no caldria. Però sí.
Res, total, que sí, que al final aconsegueix alliberar-se.
Vinga.
Com et quedes, eh? Tindrem l'entrenador del Barça B. I ha acceptat que siguis la segona entrenadora. No podem prescindir de tu. Les noies et tenen molt de carinyo.
Jugadores.
Com?
Que són jugadores. No són noies que juguen a futbol. I no em tenen carinyo. Em tenen respecte.
Escolta, però pots saber què passa? T'he donat una oportunitat que moltíssims entrenadors desitjarien. Però ara la cosa va en sèrio i necessitem un home.
Això de que va en sèrio, necessiteu un home, suposo que, vaja, com a dones d'actrius en el món de l'espectacle, us heu trobat, malauradament, més d'un cop i més de dos. Ui, la Betsy fa una caiguda d'ull, pobra. Déu-n'hi-do.
Bueno, jo crec que tota la societat sabem de què estem parlant, no? No és nou.
Jo quan veia aquesta pel·lícula me'n recordava una, que no és que s'hi sembli, però jo no hi veia que es deia Invisibles, de fa uns anys, amb l'Emma Suárez, l'Adriano Azores i la Natalie Poza, em sembla.
Sí.
Vaig pensar, dic, no s'hi sembla, però jo si fes allò una programació faria allò, doble cinema, saps? És a dir, faria sí, això sí, i després
sí,
tot quina, això.
No l'he vist, però me n'han parlat molt. Sí, sí, també és una història, no?, d'amistat.
D'amistat entre dones, sí, sí.
Entre dones
no,
50.
El to no té res a veure.
Bueno, però és que només tres dones de 50, una sí, amistat sí, un cap de setmana.
Era
ja...
de la Querjeta, aquesta
sí,
pel·lícula.
Sí, de la Gràcia Querjeta.
Jo tampoc la vaig arribar a veure, però em vaig quedar amb les ganes, sí.
Sí, sí, sí. Dèiem abans de la resposta de la resposta que esteu trobant de la gent, i sobretot abans parlàvem de quin marge us havien donat d'improvisar, el moment en què... No sé si dir-ho. No, hi ha un moment que trenqueu coses. Hi ha un moment que trenqueu coses. Aquí vau vibrar molt o no?
Si vam què?
Si vau vibrar molt.
Mira, vibrar molt, a veure si existeixen espais per trencar plaques.
Això anava a dir, això és terapèutic.
La gent paga per això, doncs imagina't.
Supermesurat i supercurrat.
He d'afegir, exacte, cinema, hi ha coses que... Les coses més divertides són les més pesades de fer a vegades, per seguretat o perquè només es pot fer una vegada, sí, o no sé què, llavors són les vegades les més tècniques, que per nosaltres seria el moment, pel personatge, són el moment més alliberador o més espectacular, o jo què sé, carreres de cotxes, el que vulguis, que en realitat al final són molt tècniques i s'ha de vigilar molt i es n'ha d'anar i no són igual tant.
Com el moment que saltem al sofà i ballem i tot, sí, i tothom diu, oh, que bé que us havíeu passat. Home, si eren les 4 de la matinada, tenim més de 50 anys i
saltar sobre allò tou.
I ara torna, i ara torna, i ara torna.
Sí, exacte.
Però va ser un gustàs, eh?
Sí,
aquell moment de... d'empenya amb el ditet. Sí. Gust, per favor.
Però això també s'assembla una mica al que deies tu, Àgata, de la comèdia, que és un engranatge molt precís. Vull dir que no es pot, no es pot putinejar gaire, perquè llavors fas malbé, no?
No, sí, no, exacte. Ha de ser, jo sempre dic que és com una partitura, o sigui que has de respectar els tempos, el ritme, tot. Si no, acabes fent una altra cosa, i doncs, fins i tot a la comèdia més estripada, no?, ha d'estar molt mesurat, que sembla una paraula molt convencional,
molt seriosa,
mesurat,
sí,
però és que és veritat, és que és per respectar precisament la comèdia. No?
Això, una cosa... elles cansaven, jo feia el que podia.
Bueno, però una cosa molt bona que va passar, que també ho hem comentat alguna vegada, és que les tres no havíem treballat mai juntes, no havíem coincidit, i no només ens hem entès a nivell personal i humà, sinó que ens hem entès molt en l'humor. Perquè l'humor no és només d'una manera, i ja sabem que l'humor és molt subjectiu.
I
ens hem entès molt bé. Per tant, tot rutllava d'una manera com molt fàcil i molt plaent.
Teníem la comèdia des del mateix lloc,
sí,
no?
I també que ens hem anat com consultant les coses, demanant els dubtes, ens els consultàvem, també era bonic.
Ens hem complementat moltíssim en aquest sentit, no?
Sí.
A més, Les Irresponsables arriba en una temporada, diguem-ne, no en un moment, però una temporada del cinema en català, que de moment portem una bona estela,
sí,
diguem-ne, no? Per tant, a seguir-la, no? Toca una mica seguir-la.
Tant de bo, toquem fusta. Sí. A veure si amb l'estiu si tornen a pujar les temperatures i la gent vol anar a refrescar.
Els aires acondicionats i tot
exacte,
això.
Exacte.
No, però és important que funcioni el cinema en català, no?
Sí, aquí tenim el component d'anar a veure una comèdia que ojalà es pixin de riure, no sé.
Clar.
I sí.
N'esteu contentes del resultat? Vaja, se us veu a la cara.
Sí.
Molt. Molt. La veritat és que, mira, es va donar el primer passe que vam fer així en públic, que vam assistir-hi totes, que ja l'havíem vist prèviament, jo l'havia vist amb un iPad i elles amb un passe que no vaig poder anar, bueno, vull dir que les havíem vist soles, i llavors era el primer cop que la veiem les tres juntes en públic, i fins i tot al final ens van donar un toc de dir, noies, no sé si podeu riure tant. Vosaltres, les protagonistes, queda una mica com que quina gràcia que us feu, no? Però no ho vam poder evitar. O sigui, i la Laura i la productora ens miraven.
També ens en recordàvem de l'anècdota de l'anècdota
d'allò que estava passant. No només rèiem de la seqüència en si, sinó el que sabíem i recordàvem què passava, quines cares, quina cosa t'havies d'aguantar.
Jo amb això sempre tinc la sensació que s'encomana, és a dir, si la pel·lícula té aquest bon rotllo al darrere, si es treballa, com dèieu, es nota. I realment, és, per damunt de tot, és Irresponsables, és una comèdia molt, molt divertida. I moltes gràcies per venir-los avui a explicar-nos-la.
Tu vas riure molt, dius,
no? Jo vaig riure
no?
molt. Sobretot en dos, tres moments, que no, sí, ara no diré quins són ja, perquè és que no al final...
Estrella, número?
Número de l'escena no me'l sé. Ara el micro tancat us ho diré. Però sí, és altament recomanable per riure una estona, que, com diem sempre, ens convé.
Sí, tant.
Betsy, Laia, Àgata, moltíssimes gràcies per aquestes Irresponsables, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Escolta, que he vingut al Corte Inglés a comprar i mira quines ofertes. Els sobres de talls ibèrics 50% raça ibèrica Soto Albos tenen un 2x1 i podem combinar-los com vulguem. I he vist per sopar el bonito la talls, boníssim, a 12,80 euros el quilo. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
061, Salut Respon.
Quina calor.
Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.
A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
Faltes en el aire!
T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
Glòria, glòria.
Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
Aquest estiu viu el Perifèria Cultural, el cicle de cultura, terra i gastronomia dels països catalans.
Descobreix racons del país, tasta la bona cuina de proximitat i gaudeix d'artistes com Roger Mas, Carles San José i Jaume Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Brahms, Elèctrica d'Arma, Les Testarudes i molts més.
Entrades a perifèriacultural.cat.
Imagina el teu jardí perfecte. El visualitzes? Una taula gran per fer sopars a l'aire lliure, una piscina amb l'aigua cristal·lina, gespa acabada de segar i una bona barbacoa. A Bauhaus tenim de tot perquè del teu exterior en facis el teu lloc preferit. Per passar de "hi falta alguna cosa" a "ho té tot". Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui divendres, Roger de Gràcia ens demostra que en català tenim paraula.
No ens estem de res en aquest dialecte nostre inventat que alguns diuen que parlem per molestar.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba una nova edició del Festival Microclima de Camprodon amb artistes com Albert Pla, la Ludwig Van, Morgan, De Pedro, Maria Jaume, Quimi Portet, Dan Peralbo i molts més. 4 dies de música enmig de les muntanyes de la Vall de Camprodon durant el primer cap de setmana d'agost. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Els millors músics es donen cita al Delta Chamber Music Festival, el festival de música de cambra de referència de les Terres de l'Ebre que enguany celebra el 10è aniversari. Del 21 de juliol al 3 d'agost. Més informació a deltachambermusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
En un parell de minuts arribarem a 3:15.
Stay with me. 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디. 이렇게 나를 잃는데. 네 향기는 달콤한 felony. 너무 믿지만 사랑해.
I hem parlat també al matí de Catalunya Ràdio de la fascinació per la cultura sud-coreana, per la fascinació per la cultura de Corea del Sud. Fa uns anys potser es veia com un país més llunyà i més desconegut, però ara mateix és una cultura tremendament present a casa nostra, a través de les pantalles, per descomptat, a través de la música, com aquesta, però també que estrès a través, diguem-ho bé, de la gastronomia, entre d'altres coses. Per exemple, un altre dels fenòmens és l'augment de botigues de cosmètics coreans, que en els últims 3 anys s'han multiplicat per 2 a Barcelona. N'hem parlat amb la Paola Perdoma, que és dependenta d'una d'aquestes botigues.
Definitivamente, el que haya hecho un boom la cultura coreana y se conozca el K-pop y estas cosas, hizo que viéramos también su cosmética. Porque dijimos, ¿cómo es que tienen la piel tan perfecta? Y creo que eso fue lo que definitivamente hizo que tuviera un boom también el skincare.
Doncs això és el que ens diuen des d'una d'aquestes botigues i ara mateix saludem dues persones també per ajudar-los a entendre aquest boom, com deien, de la cultura coreana. La Glòria Fernández, que és la coorganitzadora del Korean Film Festival de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Ariel Merindano, que estudia coreà.
Bon dia.
Sí, ho dic així sorprès, però igual no és sorprenent, eh? Però per què, Ariel, estudies coreà?
Jo estic fent estudis d'Àsia Oriental a la UAB, però jo vaig descobrir un dia mirant YouTube un videoclip d'un grup, bueno, de BTS,
sí.
I a partir d'aquí vaig anar com entrant com en un forat negre. I era com que jo escoltava la música i era com, sí. Va arribar un punt que vaig dir, bueno, jo vull entendre el que estic escoltant, i com des de l'interès dels idiomes que tinc, doncs vaig dir, vinga, em vaig tirar a la piscina.
Sí, la teva porta d'entrada en aquest boom de la cultura sud-coreana va ser la música, va ser el K-pop.
Exacte, sí.
I fins aquí.
Sí, bueno, és una cosa com que llavors vaig començar a veure, doncs feien una cançó i de sobte era com, uau, una sèrie sud-coreana que jo volia veure. Llavors és com que ja vas veient com cada cop més coses vas entrant, llavors al cine, bueno, tot.
Ara que parlem de la música, puja, dime. For you in like no other, don't need. Aquests són els BTS, però això són anglès, no? Vull dir, aquí, aquesta sí que aquesta ho tenim més fàcil. I en el cinema, Glòria, hi ha un boom d'interès per Corea del Sud?
Però ja fa 20 anys, d'això.
De debò?
I tant, o sigui, quan ens va començar a arribar al cinema coreà, no sé si us recordeu un festival de Cannes on va guanyar Oldboy.
Ah, és veritat, Oldboy.
I el senyor Tarantino li va fer la ola al senyor Park Chan-wook, que és el director, no?
Sí.
Doncs ens va arribar aquesta nova ola de cinema coreà, i bueno, ens va deixar tots una mica fulminats. De fet, el senyor Bong Joon-ho, que és el director de Paràsitos, no?
Paràsits, sí.
Doncs va començar en aquella mateixa època. O sigui que fa 20 anys que estem rebent tot això. El que passa és que, com tot, va tenint olejades, no? O sigui que ara anem a baix, ara anem a dalt. Però de sempre, evidentment, un nou revifament va passar quan Paràsitos precisament va guanyar l'Òscar. Llavors, un altre cop, tothom parlava de Corea, tothom, què passa a Corea? Però, de fet, ja us ho dic, o sigui, ara portem com a 25 anys o així, eh?
El que passa és que vosaltres al festival sí que l'any passat vau tenir un augment d'espectadors, no? Però és respira una mica el que dius, és cíclic,
diguem-ne. Sí, de fet, és que no... Nosaltres, des que vam començar el festival, el proper de setembre serà la 5a edició, ja vam començar sempre veient que anàvem a més. És a dir, cada any incrementàvem públic, no? I això ens donava un avís de que això interessava i de que això podia funcionar, no? I és en el que estem. Vull dir, l'any passat pràcticament vam duplicar espectadors d'un any cap a l'altre, o sigui, de la tercera a la quarta edició.
Clar, jo per això deia si hi ha un boom d'interès per la cultura coreana, més enllà del cinema, eh?
Totalment. De fet, nosaltres revestim el nostre festival, que evidentment la peça central és el cinema, però el revestim amb un munt d'activitats al voltant, no? Activitats com cinefòrums sobre K-drames, literatura coreana, amb el Premi Nobel de Han Kang, evidentment també la literatura coreana s'ha posat en primer ordre, llavors una mica intentem rodejar el cinema de la cultura coreana, perquè la gent vol també, bueno, olorar, no?, més enllà de les pel·lícules.
Perquè, Ariel, tu deies que hi vas entrar a través de la música, què va tenir el K-pop que et va enganxar?
Jo crec que ara igual està com més normalitzat com aquestes com megaproduccions, però jo pues, quan ho vaig descobrir que tenia 16 anys, jo estava acostumat com a un tipus de videoclips més com, no sé com dir, com MTV, d'unes quantes escenes, la gent veient, però clar, jo de sobte veig un videoclip que està com hiperproduït, que es veu que a més tots ballen, que no sé què, jo vaig com un... saps? Va ser com més... no sé, com des de l'estètica, saps? Potser... I era com una cosa que ara sento que s'ha com extès més, Però que abans era una cosa que a mi em costava més trobar. No sé si és perquè jo simplement no ho havia trobat i vaig trobar-ho aquí, o perquè s'ha estès una miqueta, com a mesura que s'ha fet com més conegut i s'ha com extès molt més aquests grups, perquè jo, per exemple, porto escoltant molt de temps K-pop i abans era impossible veure un grup. Era com un... com no me'n vaig a Corea.
Clar.
I ara venen a Barcelona i a Madrid com si no hi hagués... I és com molt més fàcil, saps? Llavors jo crec que aquesta presència també com ha influenciat una mica com el mainstream de com es fan els videoclips i tal.
Perdó, llavors vol dir que tu t'enganxes al K-pop abans del boom, diguem-ne? Una mica com el que deia la glòria del cinema?
Jo crec que vaig entrar amb el boom. És a dir, jo vaig...
Justet, en paral·lel.
Justet, sí, sí, sí. Però sí que ho noto ara, per exemple, que jo que sé, que fins i tot han fet una pel·li a Netflix que es diu K-pop Demon Hunters. Sí. Això jo quan tenia 16 anys, jo era la friki, saps? Sí, sí, això abans no passava, i amics meus que no tenen cap interès més enllà, estan amb la cançoneta, que no paren, saps? I és com... Ho notes amb aquestes coses, sobretot.
I tu, Glòria, també vas fent que sí amb el cap, perquè suposo que la primera vegada que devíeu dir farem un festival de cinema sud-coreà a Barcelona, us devien dir, de bo, aviam, bon. I ara deu dir, escolta, hi ha bufetades per entrar.
Bueno, és que tot té la seva progressió, no?
Clar.
Però, de fet, ningú sap que això està premeditat. Vull dir, això està construït des del governament coreà.
Ah, sí, eh?
O sigui, i tant. O sigui, tot això, tot aquest boom, tota manera de fer, tota aquesta indústria de producció de l'entreteniment coreà, perquè no oblidem que no és només música, no és només cinema, és K-dramas, és el K-entertainment, que són els programes de televisió, tot això està orquestrat. I està orquestrat per una decisió governamental en un moment donat, que ara no explicarem les circumstàncies polítiques, però és molt interessant,
sí.
I van decidir, o sigui, van fer una comparació molt divertida. El 94, el comitè assessor del president li va posar les xifres de les vendes de Hyundai, que és Hyundai, sabeu, la marca estrella d'empresa coreana, li va posar les vendes d'un any. I li va posar les vendes d'un any de lo que va treure Jurassic Park, del senyor Steven Spielberg.
Sí.
Vale? I va duplicar, les entrades de cinema van duplicar els diners que van fer les vendes de cotxes de Hyundai. Amb la qual el van dir, ostres, és que l'entreteniment pot ser un negoci. I llavors van implementar totes unes mesures impressionants per dotar a la indústria de l'entreteniment, del cinema, de la música, etc, uns diners, i fer això. El que hem dit, o sigui, una... el soft power, no?
Anava a dir això, això és el soft power famós, sí, sí.
Exacte.
O sigui, clar, jo tenia un amic que em deia, diu, els gegants econòmics avui en dia ja no són marques, no són petrolieres, eh? Gegants econòmics avui en dia és Netflix, és Spotify i companyia.
Exacte. Sí. Llavors, és el que van fer, van utilitzar el seu soft power, el poder tou, no?
Sí.
De la seva cultura per conquistar Occident, i això és el que van fer, i van començar per el sud-est asiàtic, per la Xina, es van anar a Llatinoamèrica, després van anar a Estats Units, Canadà, i aterrat a Europa.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I a les classes de coreà sou molta gent? Sou molts, els que teniu aquest interès com tu?
Jo porto com diversos anys fent-ho, i vaig començar primer a la EOI, que sí que érem com grups de... Bueno, els primers anys, evidentment, sempre són més, que érem com 20-30 persones, no, no t'ho dic ara. Però ara estic a l'Institut Sejong, que és com l'institut oficial, i ara estic com als nivells que són una miqueta més alts, llavors són 7 persones, 8 persones, però clar, aquests són... Jo vaig a les classes presencials a la UAB, perquè és on es fa, perquè és on està l'institut, llavors, bueno, clar, anar-te'n fins a la UAB. Però va haver una temporada que ho vaig fer online, i sempre hi ha com 4 o 5 persones. És a dir que... Però clar, jo estic anant a l'Institut Oficial, però hi ha com un munt d'acadèmies a tota Barcelona que fan... Llavors, bueno, doncs... Pues...
Estem parlant del boom de tota la cultura, molt especialment d'aquest soft power que deia la Glòria de Corea del Sud. Per exemple, algú que n'ha participat és la Isabel de Barcelona. Isabel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què t'agrada, tu, de la cultura de Corea? El que estem comentant, vaja.
Doncs mira, jo vaig començar amb la cultura coreana a través del K-Beauty, a través de la rutina de 10 passos de cosmètica.
I com va anar això, exactament?
Doncs en aquell moment hi havia una botiga molt petita a Barcelona que venia cosmètica coreana d'importació, llavors van començar a fer formacions de com funcionava tota la rutina, I la formulació, tot com està formulat, em va anar molt millor a la pell que no pas dels productes d'aquí, i a través d'aquí vaig començar.
Hmm. I fins aquí, com dèiem abans.
Sí, sí, fins aquí, fins que l'any passat vaig anar a Corea.
Ah, sí? O sigui, vas anar directament, eh?
Sí, ja vaig anar directament a la font l'any passat.
I què tal?
Bé, realment la indústria allà cosmètica és molt potent, és molt present a Seül, està gairebé tot el que és el centre de la ciutat, gairebé a cada cantonada hi ha botigues de cosmètica, de les marques, hi ha una botiga que vindria a ser com un símil del Sephora aquí, que és el Olive Young, que en trobes al centre de Seül per totes bandes. I després també, per exemple, en els K-dramas hi ha molta presència també de product placement, de cosmètica coreana en aquests drames, no? Llavors, sí, és molt potent aquesta indústria.
Isabel, moltíssimes gràcies per explicar-nos, que vagi molt bé.
De res, adéu.
No us he preguntat si vosaltres heu estat a la font, diguem-ne, a Corea del Sud.
Sí, sí, sí.
Vàries vegades?
Sí. No, vàries vegades ja m'agradaria.
Però sí.
Però sí. I el de la K-Beauty, m'agradaria comentar la forta presència de l'aparença Corea. A Corea, l'estar joves i guapos és superimportant.
Més que aquí.
Moltíssim més. Això és una de les coses tristes, perquè no tot és alegre, no? I tot és bonic a Corea, no? I la presència és molt important. I això...
Grinyola.
Una miqueta.
Ja, Ariel.
Sí, bueno, això... Bueno, jo, de fet, soc model, llavors... també connecto com molt amb aquesta part, i és veritat que tenen com una expectativa d'estar com presentable, però a uns nivells que són com molt extrems. És a dir, és com, per la gent és com molt agobiant això de, pues, si estàs buscant feina, si no sé què, la gent té moltes operacions estètiques, i com que és una cosa que està tan extensa, no és difícil d'accedir. Són procediments que són barats, que es fan bé la majoria, llavors és com... Hi ha la típica cosa de que hi ha adolescents que quan es graduen del batxillerat, diguem-ne, els hi regalen la cirurgia aquesta de fer-se com els ulls, perquè, bueno, hi ha com molta gent asiàtica que té com aquest, no sé com es diu en català, però com el mono eyelid, que és, llavors superen per fer-s'ho més occidental. Saps? Com que tinguin com el doble...
Doble pàrpado, no?
Exacte, exacte. Sí. I... Bèstia. Sí, sí, és, bueno, és una cosa que està molt extensa i, bueno, té la seva part dolenta, esclar.
Paula, de Barcelona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I a tu què t'agrada de la cultura sud-coreana?
Doncs jo vaig començar quan tenia com 15-16 anys, que em van posar videoclips de K-pop, vaig dir que és això, vull saber-ne més, i vam acabar anant cada setmana a sopar a un restaurant coreà diferent, a botigues de K-pop a mirar merchandise, a comprar discs, fins i tot, clar, jo quan em vau donar a mi, sobretot, que va ser sobre el 2018, encara no ho havia patat. Llavors jo me'n recordo que ens vam haver de moure moltíssim perquè vam anar a Londres a veure BTS, que jo va ser una locura. Però, bàsicament això, al final vaig acabar estudiant coreà fins i tot, i vaig estar-me... Sí, 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 sí. I ara justament volia reprendre, a veure que per fi ha acabat el grau, doncs volia tornar a fer un altre cop.
Ho vas deixar una temporada, entenc.
Sí, per tema de feina i tema d'horaris, era una cosa ja que no podia fer-ho. Però sí, sí, és una cosa que t'enganxa molt, perquè no és un artista, t'estan venent un producte sencer. No? Tu quan escoltes K-pop o quan... compres un producte a Corea, no estàs escoltant una cançó, estàs comprant el producte sencer, i em sembla molt interessant, la veritat. Sobretot des del punt de vista occidental.
Paula, moltíssimes gràcies també per explicar-nos-ho, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu.
Una abraçada. Això són una mica el que devia ser Estats Units fa 50 anys, no? És a dir, quan comença a arribar el rock, llavors la gent comença a descobrir tota la cultura americana.
Exacte, la cola...
Això, les hamburgueses i tot això.
Exacte, doncs és una mica el mateix. És a dir, la gent comença per una única cosa, veient una sèrie, veient un videoclip de K-pop, llavors comença a dir això què és i comença a obrir portes. I cada porta són més interessants, no? I aquell K-drama que els actors estan menjant, què és el que estan menjant? Ostres, el kimchi. Què és el kimchi? I comences a fer la gastronomia i després comences a connectar amb gent que li agrada això. Perquè com no n'hi ha tant, comences a buscar, no? I llavors d'aquí comences a dir, ostres, m'interessa el país, ja me'n vaig de forma turística, no?, a gastar diners allà. Però és que després dius, ostres, que em continua interessant, llavors comences a dir, vaig a estudiar coreà, no?
Sí, com ella.
Exacte, no? I es va crear. Nosaltres vam fer un curs de cinema coreà online on teníem més de 30 persones de tot arreu, fins i tot llatinoamericanes, i encara estem en el grup. O sigui, n'hi ha...
Encara hi sou, eh?
Encara està, i un grup que comparteix les seves coses sobre coreà, no?
I és molt... Ara pregunto un disbarat, eh? Però és molt complicat, el coreà, sí.
Bueno, és que també m'ho preguntes que jo estic fent xinès.
Llavors... Ah, ostres, tu! Clar, llavors... I quina va ser la porta d'entrada del xinès? Va ser primer el coreà i després el xinès? Ja venia tot en pack?
Va ser una mica... Jo ja tenia com des de... Bueno, a casa sempre hi ha hagut com molt contacte amb la cultura asiàtica en general, llavors el decidir entrar va jugar bastant el meu interès al coreà. Però com vaig descobrir que a la UAB estan fent aquest grau, fan el de japonès o el de xinès i vaig decidir fer el de xinès, però sí.
Sí, sí, sí.
Glòria.